Són les 9 del matí. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens preparem per Sant Jordi, que sempre en tenim ganes, centrant-nos sobretot en lectures relacionades amb la ciència. I per parlar-ne avui, us sorprendrà, tenim molts convidats i una convidada, i una altra convidada per telèfon. Comencem saludant en Xavier Duran. Molt bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
En Xavier és químic i periodista científic, autor de diversos llibres d'assaig i divulgació, de ficció també, entre...
Alguns.
També. I entre aquests llibres tenim Els crims de la taula periòdica, escrit conjuntament amb en Jordi de Manuel, que casualment també podem saludar. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En Jordi de Manuel és biòleg, professor i escriptor, autor de diversos llibres, i justament ens has dut un que té dies, La geganta. Què és La geganta?
La geganta és una història magnífica, acollonant, a més, tan ben il·lustrada. És una noia que és geganta. Li passa dos caps a tots els nens i nenes de la seva classe. I hi ha un motiu, clar.
Doncs el llegirem per veure quin és aquest motiu. I també podem saludar l'Arturo Padilla de Juan. Bon dia, Arturo.
Hola, bon dia.
I un dels teus llibres, Veïns especials, Premi Ramon Muntaner. Tens molts llibres premiats. Ara mateix, tots els que esteu aquí teniu molts llibres premiats.
Molts tampoc, però...
Vas començar amb la primera novel·la premiada.
Exacte, sí. Vaig començar amb... El meu primer llibre tenia 15 anyets. El vaig escriure amb 15 anys, el vaig acabar amb 16... I em vaig presentar el Premi Jordi Serra i Fabra, que el convoca aquest escriptor, i gràcies al premi doncs vaig poder començar en el món de la literatura.
Doncs l'Arturo és escriptor de literatura juvenil, Jove, molt jove, 30 pocs.
Eh? 34, sí.
I vius d'escriure?
Ho intento, és el meu objectiu. És el meu objectiu. Ara mateix ho compagino amb la docència, però la meva idea és aconseguir 100% viure de l'escriptura.
Tot i així, ets molt prolífic, perquè publiques pràcticament cada any, o algun any has publicat més d'un llibre...
Intento, sí, porto un bon ritme i la meva idea és almenys intentar un llibre per any.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure, comencem amb els de ciències. Químic, biòleg, els dos escriviu llibres de ficció i divulgació científica. Recordeu vosaltres què us va atrapar, què us va despertar la vocació científica? No sé si va ser un llibre, potser un programa de televisió...
A veure, l'afició científica, no sé, l'afició per llegir i escriure, sí. El meu pare era periodista i a casa no faltaven papers, ni de diaris, revistes i llibres. I això sí, de científic, la veritat és que el meu germà gran també és químic i potser això em va enganxar una mica, però jo sempre m'havien agradat molt més les ciències, les matemàtiques, etc. I per això doncs, ja sempre tirava cap aquí.
I vas combinar-ho, una cosa
això
i l'altra?
Això sí, perquè també com a hàbit lector doncs, i aficionat a escriure, doncs clar, puc combinar totes dues coses.
I en el teu cas, Jordi?
Jo és que a mi em posa molt nerviós dir els de ciències, perquè jo crec que no ha d'haver separat entre les ciències
tot,
i les lletres.
No? Són vasos comunicants i hi ha tot arreu.
I durant la meva vida professional, que jo soc professor, fins fa un any era professor, durant 37 anys hi he estat, he intentat trencar aquest mur artificial que posem els humans de les ciències i les lletres. I jo vaig començar a agradar-me de tot, de tot. I quan ja vaig fer cou, que sóc gran i vaig fer cou, volia fer tot, però clar, em van fer triar, no? I no podia ser. I la meva afició per el món científic va venir sobretot del contacte amb la naturalesa, amb els boscos. No? Jo tenia la sort de poder... No vivia directament als boscos, però sí que cada cap de setmana els meus pares van construir una torre, una casa a Valldoreix i anàvem al bosc. I aquest contacte amb la naturalesa va ser el que a mi em va fer més científic que altres coses.
Avui ens estem preparant per Sant Jordi, parlar de llibres sempre fa ganes, no? Després ja dius, ai, aquest m'agradaria llegir-lo, aquest m'ha agradat, aquest... Ja veieu que avui, de fons, tanta gent a l'estudi, anem xerrant i saludem ja la Rosa Maria Pujol. Molt bon dia, Rosa Maria.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, la Rosa Maria és expresidenta i actual secretària general d'Amics per la UNESCO Barcelona.
Sí.
Tu recordes una primera lectura que et captivés, que diguessis, oh, que bé que m'ho estic passant llegint, com m'agrada...
De les primeres lectures que vaig llegir, una que, bueno, jo crec que era molt joveneta, que era aquell de Tenir o Ser, que era l'antiga famosa d'Eric Fromm, i que aquella em va... La veritat és que em va impressionar bastant, com a primera lectura adolescent, eh? Aquesta és la realitat. I després m'agrada molt la Marguerite Duras, m'agrada molt la Simone de Beauvoir, que són, diguéssim, ja més el meu tipus de generació, més el meu... el que em sentia com molt més molt identificada en aquells moments. Ara segurament potser és un altre moment de la meva vida, però aquest és el tema.
Vosaltres us prepareu per Sant Jordi? Sou dels que... Bé, potser, clar, Jordi, Xavier, Arturo... Sant Jordi per vosaltres també signar.
Clar. Jo sóc figurant a Sant Jordi. Sabeu què vol dir figurant? Figurant vol dir que vas a una taula i estàs amb gent que surt per la tele, que són... No dic què, ni qui. Però els escriptors són figurants dels altres. I això és una cosa és molt palesa i des de molts anys. I tinc anècdotes extraordinàries per explicar. No les diré aquí, però extraordinàries. De fer d'ajudant dels que signen.
Dels que tenen molta cua.
No? Per exemple, anar amb un tampó de tinta i anar-li sucant la tinta perquè l'altre anés signant. Coses extraordinàries i divertidíssimes.
Com és això del Sant Jordi a l'altra banda de la taula?
està molt bé, o què passa, com diu en Jordi, està, no podem dir que se'ns cansi la mà, almenys a mi.
Però tot i així, quan arriba el lector fa il·lusió,
algun any,
no?
Sí, sí, fa il·lusió, evidentment, i també de vegades, no sé, que de vegades li sap greu veure allà algú que no signa i de tant en tant hi ha algú que caritativament t'ho demana, no? Però la veritat és que, a part de signar o no, doncs bé, és una festa que, en fi, no ens podem perdre mai i que també és allò de que els que ens comprem llibres contínuament també en comprem per Sant Jordi, però, clar, la tradició aquesta de que la gent sí o sí es compri llibres i espero que després els llegeixi, doncs bé, sempre ajuda una mica, no? L'interessant seria que s'enganxés i després també seguís interessat en els llibres la resta de l'any.
La resta. Tu, Arturo, com va el Sant Jordi, doncs, des d'una banda i des de l'altra?
És que a mi el Sant Jordi m'agrada anar com a lector. O sigui, no m'agrada signar perquè m'atabalo i m'agrada gaudir de la festa, del dia del llibre, anant altres autors a que em signin els llibres. Per exemple, l'any passat vaig fer 3 hores de cua.
Oh.
3 hores de cua perquè em signés el Carles Porta, el de 7 pecats capitals, però em feia il·lusió tenir-lo dedicat. I m'agrada viure el Sant Jordi des de la banda del lector.
Aquest surt per la tele?
Sí.
Jo devia estar figurant per ahí.
Sí.
Us feu, tu ara deies, no? Xavier, deies, bueno, com que compro llibres tot l'any, no? Però us feu com llista o teniu clar? A vegades un sap que el llibre que té en ment que se'l vol comprar serà o té previst o està totes les llistes d'aquells que serà els més venuts. Jo m'espavilo quan em passa això, amb els de la Maggie O'Farrell, sempre me'l compro abans, perquè penso el dia de Sant Jordi el buscaràs i no el trobaràs,
sí,
no?
El que passa és que sempre fa il·lusió, clar, primer penses, doncs, amb la dona i les filles, a veure quins els hi poden, a part de la rosa tradicional, no?, quin llibre pot ser adequat, i després, clar, sempre et deixes algun perquè la família sempre també li fa il·lusió, no?, comprar-te un llibre, sortir, i que cadascú es compri un llibre. Per tant, sempre, encara que ja me'ls compraria abans alguns, doncs em reservo i aleshores farà el dia de Sant Jordi.
En el teu cas, Rosa Maria, com va el dia de Sant Jordi?
Doncs una mica bastant igual que ells. En el meu cas, jo, com que no signo, jo no sóc escriptora, per tant, no signo, no tinc els problemes aquests de que o hi ha molta gent o hi ha poca gent fent cua, però sí que és un dia realment magnífic des del punt de vista de passejar-se, de conèixer, de veure la gent, de treballar. A mi em posen bastant nerviosa les cues, per tant...
3 hores t'ha impressionat,
sí,
eh?
Sí, m'ha impressionat molt, però m'impressiona sempre, eh? Cada any és impressionant. Cada any és impressionant perquè a tot arreu hi ha un munt de cues, no? O hi vas molt de seguida, molt abans de que comencin i que estàs allà, que també fas cua, o si no, doncs, bueno, mira, tu mires, intentes fer-ho d'una altra manera, en un altre moment d'un altre dia, o etcètera. Aquesta és la veritat.
Tu, Jordi, vas començar a ser profe de secundària a mitjans dels 80.
Sí.
Diries que les lectures poden ser un bon camí per despertar vocacions científiques? Científiques, estic pensant en algú que pot fer recerca de sociologia, de física, de llengua, de música, del que sigui.
Ho són. I, com a exemple, el meu cas. Abans he preguntat a la Rosa Maria quin era el llibre que li havia més, i el meu va ser El dia dels trífids. El dia dels trífids és un llibre extraordinari de ciència-ficció, i jo crec que em vaig fer biòleg, a banda del que he explicat abans, per influència d'aquesta lectura. Perquè em va fascinar, aquesta lectura. No obstant, jo penso que ara fascina més altres coses. O sigui, parles d'ara, no dels anys, en aquest cas dels anys 70, que eren els meus, sinó d'aquesta segona dècada del segle XXI, i que són altres coses. Per exemple, quan veien el House, la sèrie del House, que ara ja està passada de moda i ha envellit malament, a més, quan veien aquesta sèrie, gran quantitat de persones va pujar la nota de tall de selectivitat de medicina. Quan feien la sèrie de periodistes va pujar. Per tant, hi ha una influència dels mitjans, no sé si de la ràdio, malauradament, però sí dels mitjans, sobretot de televisius, amb aquestes coses de vocacions.
Doncs anem cap a la tele amb en Xavier, no? Que tu fa poc que t'has jubilat,
sí, sí.
De TV3. Ara sí que tens temps per llegir, eh?
Sí. Entre altres coses, quan et jubiles penses tindràs temps per moltes coses, però llavors sempre trobes gent que diu... Com que estàs jubilat, ara podries... I clar, se't va ocupar amb l'agenda, no?
Tu des de 1999 vas ser l'editor del programa de TV3 al Medi Ambient.
Sí.
Potser aquesta és una de les vessants vinculades a la ciència que desperten més interès, no? Que tothom ho té com molt present.
Sí, el medi ambient.
Sí, sí.
Els temes ambientals. Sí, el que passa és que quan va començar el programa, ja havia començat l'any 92, clar, un programa diari, encara que fos breu, sobre medi ambient, era una aposta valenta, no? I recordem, bueno, els que tenen una certa edat o memòria o ho han llegit, perquè ja hem de parlar així, l'any 92 va ser la conferència de Rio i va ser un gran canvi, no?, en els temes ambientals. Doncs uns mesos abans va començar aquest programa i clar, al principi sí que havies d'explicar què és una deixalleria i l'efecte hivernacle i què passa amb la capa d'ozó, però clar, el programa va durar 22 anys i el que intentàvem oferir també era una visió molt àmplia. El medi ambient no és només natura, no és només contaminació, el medi ambient és una mica tot i per tant has de tractar també temes de recerca, d'economia, de cultura, etc. I també intentàvem treure cada setmana algun llibre, fos una guia o fos un altre tipus d'assaig o de divulgació, també treure algun llibre sobre medi ambient.
Vosaltres, Jordi i Xavier, vareu coescriure Els crims de la taula periòdica. Com va arribar a aquest moment que dieu... Va, bé, en Jordi t'assenyala, eh?
Sí, sí, sí. No, és cert, el que... Clar, jo ja havia pensat que si hi ha novel·les policiaques o novel·les negres que es basen doncs, en un misteri que, relacionat amb llibres esotèrics o amb el joc d'escacs o cartes de pòquer o no sé, o fins i tot filòsofs, per què no una història, una novel·la negra basada, relacionada amb la química i amb la taula periòdica? Per exemple, algú que anés deixant pistes relacionades amb els elements de la taula periòdica. I és aquelles idees que la tens i, mira, tampoc t'hi pots posar, pel que sigui, perquè tens moltes altres coses, no? I quan l'any 2019 era l'any internacional de la taula periòdica, feia 150 anys que Mendeleev l'havia donat a conèixer, doncs se'm va acudir, mira, ara és bon moment, i vaig pensar, el meu amic Jordi Emanuel, escriptor prolífic, i li vaig explicar la idea, i li va agradar, i ja vam sortir doncs, amb un esquema de la novel·la en una primera reunió, i aquí està.
Aleshores em truca i em diu, Jordi, m'has d'ajudar a fer una cosa que em fa molta il·lusió.
I llavors ja vas dir sí.
I quan vam parlar de moltíssimes coses, no? Però bueno, una de les coses més forassenyades que va dir ell és que estàvem a l'any 2018 i diu, a l'any 2019
sí, és l'any
de la taula periòdica.
Sí.
I diu, i vull que publiquem això el 2019. I el 2019, quan tu estàs al 2018 i has d'escriure una novel·la, estàs penjat, perquè dius, no tinc editor, no és una novel·la, no he tingut encara el principi i el final. Jo necessitava el principi i el final.
Però això vaig buscar en Jordi.
Llavors ell em diu, amb dos anirem més ràpid. I dic, d'això res? Quan ets dos, vas més a poc a poc.
Com s'escriu quan sou dos? Bé, clar, hi haurà moltes maneres de fer-ho diferent. Vosaltres com us vau organitzar?
Jo crec que d'entrada, tant si són dos, com si és un, com si són quatre, almenys hi ha maneres de treballar, però jo crec que has de tenir clara la història, una mica, com comença i com acaba, i que tot tingui coherència. Si en comptes d'un que pot anar canviant coses d'acord amb ell mateix i prou, sou dos, doncs aleshores cal comunicar-se molt i pensar que certs canvis afecten el que ja s'ha escrit o el que ha d'escriure l'altre, no? Per tant, sobretot molta comunicació, però jo crec que amb això, plantejant bé la història i anant aportant idees i repartint-se els capítols, doncs això funciona molt
bé. I la tecnologia ens ho va facilitar, perquè amb el Drive, com que t'escrius online i escrius tots, doncs allà podies fer suggeriments, comentaris, i online veies el que feia l'altre company, i a més això t'obligava disciplinarment a fer la feina, perquè veies que l'altre estava treballant i tu no, llavors tu també. I la veritat és que va ser tot un repte acabar el llibre en menys d'un any i publicar-lo just a la línia d'arribada.
Sí,
no?
Sí, del 2019. Sí, acabava l'any, però en fi, sí, hi vam ser atents.
Però va ser 2019. En el teu cas, Arturo, que com dèiem, ets prolífic, com va la tria de temes?
Doncs jo és que em vaig fer una promesa a mi mateix, perquè jo vaig tenir mala sort quan estudiava a l'institut i els llibres de lectura que em van fer llegir en general no em van agradar, la majoria. Aleshores jo vaig dir, han de ser llibres que a mi m'agradés llegir. Llavors sempre trio temes que a mi m'interessin. O sigui, jo penso al primer, qui s'ha d'engrescar, qui ha d'estar motivat, qui s'ha d'enganxar al seu llibre, he de ser jo com a escriptor. I m'ha passat de triar temes que penso que són interessants i jo mateix m'avorreixo al començar el llibre. Llavors, si em passa això, li dono 15-20 pàgines de prova, però si veig que no funciona, doncs ho deixo. Llavors intento triar llibres que, o temes que m'interessin, no? Per exemple, m'agraden temes originals, donar la volta. Tinc un llibre que parla del maltractament, però en comptes d'enfocar-lo des d'una parella que maltracta la seva exparella, no?, que és més habitual, vaig pensar, i si és una filla qui maltracta la seva mare? Per exemple, no? O en el cas de Veïns Especials és la història d'amor d'un adolescent cap a la seva veïna. Això fins aquí és bastant habitual, no és estrany que un nen, un adolescent, s'enamori. Però clar, i si aquest adolescent té síndrome de Down? Doncs aquí ve la gràcia, no?, enfocar-lo i escriure el llibre des del punt de vista en primera persona d'un nen, d'un adolescent amb síndrome de Down, per exemple.
De la teoria a la pràctica.
Doncs anem cap a una aula per conèixer projectes vinculats a la lectura científica. Per això saludem a la Núria Fuster. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
La Núria és professora de Ciències d'ESO i batxillerat a l'Escola Vedruna Gràcia. Explica'ns en què consisteix el projecte Llegim Ciència, que pretén incentivar la lectura entre els adolescents d'ESO.
Doncs mira, el projecte Llegim Ciència és un projecte que de fet és organitzat per la Universitat de Vic. De fet, hi ha 12 edicions. I és un projecte en el que es convida les escoles, sobretot alumnes de tercer i quart d'ESO, a llegir una novel·la, normalment una novel·la de temàtica científica, que és diferent en cada edició d'aquest projecte, i després se'ls convida a escriure un relat final, que acostuma a ser doncs, amb alguna modalitat relacionada amb la novel·la llegida. Pot ser acabar la novel·la amb un final diferent o alguna cosa que tingui relació.
Quina ha estat la lectura d'aquest any? I després parlarem de la de l'any passat, si et sembla.
Sí, la lectura d'aquest any ha estat el llibre Tals del Món Fosc, del Jordi de Manuel, que em sembla que el teniu per aquí.
Sí.
Hola, què tal?
Hola, Jordi. I, bueno, doncs és un llibre que ha tingut molt bona acceptació amb els alumnes de l'escola, els hi ha agradat força. No sé si us n'ha parlat, però, bueno, és la història protagonitzada per uns adolescents que viuen a un món soterrat i, bueno, amb aquesta excusa van apareixent un munt de temes, no?, de tecnologia, de biologia, de genètica, sense perdre l'interès, la motivació, el suspens, les sorpreses, tot això.
Explicarem als oients que quan li vaig dir a la Núria, mira, que és que estarà en Jordi Emanuel al programa i em va dir, abans ella m'havia dit, oh, que bé, perquè deia que el que estava molt bé de Llegim Ciència és que després quan els nanos van i es fa la xerrada que es pot parlar amb l'autor. Tu com ho vius com a autor, la possibilitat de poder parlar amb els adolescents que han llegit el teu llibre i que a partir d'aquí comencen a crear?
Doncs és una experiència magnífica. A més, també l'ha viscut en Xavier, quan vam... també va ser triat als Crims de la Taula Periòdica. El que passa és que va ser un any molt fumut, perquè va ser l'any de la pandèmia, i allà anàvem tots a banda d'en tapaboques, va ser unes trobades virtuals. Però el fet de trobar-te amb gent que t'ha llegit i pot comentar si li ha agradat, allò que no li ha agradat, els aquells personatges que li han quedat més l'atenció, allò que no ha entès, això és magnífic. Jo disfruto molt més amb els clubs de lectura i amb aquest tipus de trobades que no pas amb les presentacions, que parles del llibre, que no pots dir res, no pots fer cap spoiler, no pots fer... Llavors, clar, estàs com venent el llibre, venent una mica de fum, perquè no ha llegit ningú res. En canvi, amb un club de lectura o amb una aula que t'han llegit, és magnífic, és extraordinari.
Núria, l'alumnat com ho viu? Com viu aquesta experiència?
Bueno, doncs la viu com una manera de convidar-los a una lectura que en principi no han triat ells, però que com que els acompanyes en aquesta lectura, perquè fas activitats, cada escola una mica el seu aire, però els vas acompanyant per treure el suc, per fer-los adonar de coses que potser els passarien per alt, per connectar-ho amb el que estem estudiant a l'aula des de diferents matèries. Doncs al principi amb mandra, sempre et dic que normalment ho agafen amb mandra, però quan s'hi posen i entren a la novel·la, després n'acaben encantats. I ja no et dic els que tenen l'oportunitat d'anar doncs, al lliurament de premis que fa al final, conèixer l'autor, això de posar cara i de poder-hi parlar i de que l'autor t'expliqui doncs, anècdotes de què l'ha inspirat, com ha fet els dibuixos, tot això els engresca molt. Els engresca molt, sí, ho viuen tots molt, molt bé.
Sí, a més, aquesta experiència és fantàstica, però a més t'obre també com a autor perspectives, perquè clar, et trobes a part que veus que molt s'interessa, eh? Com se't va acudir la idea, per què els personatges diuen així, o el títol, etc. Com ho heu escrit a quatre mans, també, doncs trobes coses que no se t'havien acudit. O sigui, molts d'aquests joves lectors fan una lectura amb uns matisos o uns interrogants que potser tu no hi havies pensat i, per tant, t'obren també com a autor perspectives. I després s'ha de dir que molts d'aquests joves alumnes doncs fan treballs extraordinaris i també s'ha de dir, jo crec que és just també parlar dels docents, perquè són els que realment engresquen i també empenyen perquè els lectors aprofundeixin i s'entusiasmin i trobin nous matisos i noves idees en la lectura.
Núria, i per tu com a professora, no? Que ets professora de Ciències d'ESO i Batxillerat, sí. Què suposa aquesta vinculació? Al principi deia en Jordi, és que jo no sóc gens de diferenciar ciències, lletres, no?
Exacte.
Normalment, un, quan pensa professora de Ciències, no ho vincula a un llibre, però aquest projecte sí, a tu què t'aporta?
Sí, doncs, bueno, és una oportunitat magnífica perquè et permet donar a conèixer el que a tu t'agrada explicar, però d'una manera més contextualitzada, fins i tot, no? De fet, hi ha estudis que demostren que la millor manera d'aprendre és quan es vincula l'aprenentatge amb alguna emoció, i llegir emociona, i llegir doncs et fa viure una història. I aleshores, aprendre coses de ciència a través d'una història, encara que sigui ficció, és igual, els posa en situació, i això penso que és una manera més viscuda de poder aprendre ciències. No? Per tant, per mi és una oportunitat, és una ocasió especial, diferent, i que jo recomano, evidentment.
Doncs esperem que la seguiu gaudint. Núria Fuster, professora de l'Escola Badruna, Gràcia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu.
Adéu, Núria, adéu.
Adéu.
A reveure.
Vinga.
A l'Escola de Família estem parlant de lectures i de vocacions científiques o no, però aquestes vocacions avui, sobretot vinculades a la ciència, però, com dèiem, una recerca que pot estar a qualsevol àrea. Us volia preguntar, tu també, Arturo, per aquesta experiència, no? Deia en Jordi, aquest poder interactuar, aquestes lectures, deia en Xavi, és molt enriquidor. Tu com vius aquest contacte amb els lectors?
Doncs igual, és que quan el Jordi ho estava explicant, és que m'estaven recordant que jo dimecres, el darrer dimecres, vaig estar en una escola i la veritat és que va ser increïble. Intento, més o menys ara en aquests mesos, visitar, pràcticament vaig a un rima d'una escola per dia, un institut, i m'agrada perquè cada institut, els nanos, doncs, tenen un feedback diferent i els hi agraden coses diferents, o et fan preguntes moltes vegades. Hi ha tres preguntes bàsiques i la resta ja et deixa sorprendre. Però la pregunta de quan guanyes com a escriptor és un clàssic. Aquesta me la fan sempre.
A vosaltres, sí?
Sí, no sempre, però sí que deman consells, això sí, per escriure.
Això és al final. Al final es queden dos o tres nenes, en general, noies, i et demanen, a vegades, algun noi, però molt poques vegades. Però aquesta és un clàssic.
O sigui, quan guanyes...
N'hi ha dos clàssics més que els diràs.
A veure si coincidiu.
Sí, coincidim, no? Però quan guanyes com a escriptor, si hi ha segona part del llibre, aquesta també me la fan molt.
Això vol dir que els ha agradat molt.
Clar, els ha agradat. I en què m'inspiro en els personatges, si m'inspiro en gent real o coses així.
Hi ha un altre, potser perquè són més grans, alguns ens diuen, quin és el llibre més important que has escrit?
Ah,
el més important per ells és el que ha venut més, eh?
Clar, el més famós, però sempre és el...
Aquest és un clàssic, però...
Sí, sí.
Clar, a mi em fa gràcia, però quan em pregunten, a més d'un lloc, i us agradaria que et passés al cinema una sèrie? I home, sí. Escola de Blanes, el treball que vam fer va ser imaginar que s'havia portat els crims de la taula periòdica al cinema i fer una mica com el resum, la crítica, la propaganda de la pel·lícula, no?
És quan anaves a explicar l'argument, jo ho veia a Netflix, però clar, eh? No? Vull dir, al final, l'adaptació...
Sí,
tant. Si la matèria primera és bona, després... No? I els temes de ciència tenen tirada. Ara Netflix, el Three Body Problem, que se suposa que és tot un fenomen, que és veritat que hi ha molta ciència-ficció, no? Però que els protagonistes són físics, sobretot dues dones.
Sí, sí, sí. No, a més són dues dones, no? La sèrie també és una interpretació una mica, s'aparta una mica,
sí,
potser, no? Però, clar, a mi també el que m'agrada, que el meu hobby o la meva passió, com li diguem, és la relació entre ciència i literatura, no? I això que ho vaig descobrir fa anys, així a poc a poc, que pensava que era una mica anecdòtic, referències científiques a la literatura, no a la ciència-ficció, en són evidents, sinó en autors que considerem clàssics, o Goethe, Proust, o alguns actuals, McEwan, etc. I llavors veus com han aprofitat la ciència per arguments, trames, personatges, que alguns l'han lloat, altres l'han criticat, han ajudat a la reflexió, i crec que això és molt important perquè la majoria de gent no llegeix un assaig, no n'hi ha una conferència, però la ciència ens interpel·la a tots, no? Deies abans els problemes ambientals, els problemes bioètics i els de seguretat informàtica, tot això ens interpel·la. Aleshores, la societat ha de tenir informació, criteri i estar conscienciada, i la gent que no llegiria un assaig, molta d'aquesta gent sí que llegeix novel·les, i no diguem els joves, no? Aleshores, introduir novel·les on es plantegi no només l'explicació de certs components científics, sinó aquests reptes socials, ètics, ajudar a reflexionar, jo crec que és molt important perquè tothom tingui uns mínims criteris a l'hora d'empènyer la societat cap a on creiem que ha d'anar.
Els lectors també poden fer el pas i, més enllà de llegir, començar a escriure. I això és el que intenteu promoure des d'Amics per la UNESCO Barcelona. Rosa Maria, dèiem, ets l'actual secretària general d'Amics per la UNESCO Barcelona, que heu llançat el 20è certamen literari escolar en llengües d'origen, i la temàtica d'enguany era la llengua materna. Com ha anat?
Pues mira, la veritat és que ha anat molt bé. En aquests moments ens han arribat 1.103... redaccions.
Que s'han de llegir.
Que s'han avaluat i que això és una matada, però que la veritat és que sí. Esclar, són 20 anys d'aquest projecte, eh? Aquest és un programa que es va iniciar ara fa 20 anys. És un programa que es va iniciar precisament arran de la quantitat de famílies estrangeres que s'incorporaven a casa nostra i que valia la pena també fer un esforç d'aprenentatge des de tots els punts de vista, no? Des dels estrangers que arriben i entren a les escoles i que no saben el que és el català, i d'altra banda, doncs, compartir la seva cultura, la seva llengua, i que això tingui una vessant àmplia des del punt de vista de l'aula, no? Això amb els mestres, bueno, va començar així, i han passat 20 anys, de broma en broma, han passat 20 anys. Us sentia a vosaltres que parlàveu, doncs, del 2019, amb la taula de Medalef, que precisament en aquell acte nosaltres vàrem donar la taula a tots els estudiants que van venir, perquè era una cosa molt important, les coses com siguin. Era una cosa molt important. Clar, també passava una cosa, que molts de la canalla que venia, doncs, no sabia ben bé qui era el Medalef, ni la taula, ni res de tot això, però s'aprofita per explicar, això que dèieu, no? Aquest és un procés d'explicar. Aquí, sobretot, el que es planteja és, sobretot, elevar l'autoestima de l'estudiant, de l'alumne, de l'infant i de l'adolescent, fer-li veure que la seva llengua és tan important com la nostra. No?
Posar en valor.
Posar valor, exactament. Posar valor a totes, a la nostra també, eh? Al tanto, eh? A la nostra també.
Clar, però és curiós que moltes vegades, ara que l'anglès i que el castellà van disparats, aquest posar en valor... Sí. És important. Vosaltres, com a escriptors, escriviu en català?
Sí, sí, sempre.
Sempre. És la meva llengua literària, per tant, no sé escriure d'una altra manera.
Llibre sí, després. Col·laboracions periodístiques en castellà i en anglès, no? Però la creació en català.
Jo sóc bilingüe a l'hora d'escriure.
I, per tant, els teus llibres...
Sí, intento un de cada. O sigui, fer un en català, un en castellà...
Però és important aquest posar en...
Sí. Jo crec que la llengua, quan, en fi, no és que ens agradi la paraula minoritària, bé, però ho hem d'acceptar, no? Dintre les minoritàries potser és la més potent i la que ha arribat, ha resistit, no? A un nivell que moltes altres ja voldrien, no? Aleshores, jo crec que A part de que la llengua sigui necessària en el dia a dia i que la gent la utilitzi i, evidentment, també la necessiti per la feina o per altres activitats, jo crec que la llengua s'ha de prestigiar fent coses doncs, que atreguin el lector que potser aprendrà la llengua o s'introduirà perquè aquell treball, aquell autor, aquell conferenciant l'interessa. O sigui, ara pot semblar una mica anecdòtic i una mica així prosaic, no? Però oi que sabem anècdotes de gent que ha après català, que viu a altres continents perquè volia escoltar els partits del Barça d'en Puyol? Sí. Això és evident. Esclar, a veure, doncs el futbol tindrà les seves virtuts i els seus defectes, no? Però és un exemple. Aleshores, si nosaltres fem productes de prestigi científics o d'altres tipus i fem veure que el català doncs també és útil perquè allò, precisament allò, només s'ha explicat en català, o qui ho explica millor ho ha fet en català, doncs clar, és la forma de promoure i també d'augmentar l'autoestima.
Mm-hmm. Quan coneixerem els guanyadors d'aquesta 20a edició?
Doncs a finals de maig. Finals de maig, que sempre hi ha un acte, que és a finals
de maig.
Esteu
llegint, ara.
Ja hem acabat, ja hem acabat. Ah. Sí, sortosament la Setmana Santa ha donat per molt, eh? O sigui, aquests dies han estat uns dies claus, perquè han sigut, bueno, us
podeu
imaginar, molt intensos. I ara, doncs, estem fent les primeres avaluacions. Després, amb tot el que queda, passen al jurat. El jurat s'ho mira, es fa un acte amb el jurat. El jurat pren la decisió i llavors es fa un llibre com aquest, eh? Aquest. Cada any en fem un.
Un llibre que ens has portat, que és de la 19a edició.
De la 19a, que aquest és el de l'any passat. L'any passat es va treballar l'empatia. Llavors aquí surten tots els guanyadors, eh?
I podem llegir el...
I podem llegir-ho, i a més estan doncs, amb les llengües autòctones de cadascú. Això, com veieu, doncs està en xinès. Bueno, en fi, podeu anar-ho mirant, tots
quina
plegats,
meravella.
Eh? I així es va fent. Home, és una feina que és veritat que durant els anys sembla que sigui un pèl feixuga, però la veritat és que un cop està fet, un cop veus l'acte... L'any passat, per exemple, eren 500 criatures, eh? No és cap tonteria, eh? 500 criatures en un acte al dematí. I molts nervis, a més, perquè, clar, no ho saben segur, només ho saben els mestres, i d'això tothom té un premi, eh? Tothom té un diploma, això sí, tothom té un diploma de participació, i bé, en fi, realment és molt reeixit, i prova d'això és que, bueno, cada any es va fent, inclús a la pandèmia. La pandèmia, encara que, esclar, tothom estava a casa i tot plegat, vam portar els premis nosaltres mateixos a les escoles, perquè no es podia interactuar, no? Per tant, al no poder-se interactuar, doncs vam ser nosaltres que ho vàrem anar a fer i ho vàrem anar a portar. I...
Segurament el fet que sigui un concurs escolar contribueix a que gent que ni se li ha passat pel cap que sí. podria escriure, s'hi trobi posa, i en algun moment, ja sé que s'escriu moltes vegades a classe, eh?
Sí.
Però
sí.
que potser és aquest, el dia que dius, amb aquesta història m'he començat.
I et vaig dir una cosa que és bastant sorprenent, eh? És bastant sorprenent perquè depèn de quins hi ha temes, que han sortit redaccions o relats molt, molt creatius, eh? I molt interessants. I nanos que comencen, doncs, escolta'm, tenim des de primària fins a batxillerat, eh? Passant per totes les etapes. I realment és molt interessant de fer-ho i ens fa molt il·lusió, a més, veure com van...
Perdona, és que t'interrompi. És que tinc justament obert el...
Sí. L'empatia.
L'empatia, que és aquest quadernet que has portat de l'any passat, no?
Sí.
I llegeixo la història d'una nena ucraniana que comença dient, jo era una nena normal i feliç i tenia pares, amics i una casa fins que el meu país va començar una maleïda guerra. Uh-huh. I després d'explicar moltes coses, acaba dient, el meu pare va morir a la guerra, els amics van ser assassinats amb abusos, la meva casa va ser destruïda.
Sí. És espectacular, Sí, sí, sí. S'expliquen uns relats, bueno, que et quedes de pedra, sí. no? I que són gent molt joveneta, eh?
Sí, sí, sí.
És que Està molt bé, la veritat. Nosaltres estem molt orgullosos d'aquest programa, la veritat és que sí.
Doncs estarem atents sí. per el recull de la 20a edició.
Us ho farem saber, us ho farem saber. I escolta'm, i tant que sí.
I ho compartirem. Ens encantaria seguir, seguirem ara el programa, seguim l'Escola de Família, però hem d'acomiadar en Jordi de Manuel, em sap greu, sí. perquè crec... Bueno, em sap greu que hagis de marxar, sí. però que tens un altre compromís.
Un moment de focs m'he d'anar. Sí,
sí. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i molt bon Sant Jordi.
A vosaltres.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions, pel·lícules i sèries i després de veure-les segur que us entraran moltes ganes de llegir.
Voy a dar la vuelta al mundo en 80 días.
Algunos han nacido para la aventura. Otros, francamente...
Cubrir su viaje para el Daily Telegraph.
¿Qué? No. Oh, no. No. La vuelta al mundo, amigos.
La vuelta al mundo en 80 días és l'última de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de la novel·la d'en Juli Verne. La teniu a Movistar Plus, és fantàstica. I bé, Juli Verne és una porta d'entrada meravellosa a possibles vocacions científiques per voler saber més de tot. Podríem dir que de tot, no? De l'espai, de la Terra, al fons del mar, com desplaçar-nos, enginyeria mecànica, aeroespacial... Què diríeu que ha de tenir una novel·la perquè, a més d'enganxar-nos a la història, ens generés interès per la temàtica que tracta? És igual si és música, astronomia...
Jo crec que és important introduir coses a aquests temes sense que es noti molt. És a dir, la que algú fa una novel·la volem divulgar uns coneixements, pot ser que s'accedeixi i cansi el lector. En canvi, hi ha autors que van posant petites dosis aquelles informacions imprescindibles i al final això el lector acaba assimilant, però sense que trobi està llegint doncs, un llibre
un
de text.
Un manual. Exacte. No? Suposo que el procés de documentació és molt important i després que no es noti tot allò que saps.
I tant, i tant. S'ha de documentar bé i si pots viure alguna experiència pròpia, doncs millor, perquè expliques en primera persona, no? Jo una novel·la que no tinc publicada va d'un indigent, per exemple, i vaig anar-me una nit a parlar amb uns indigents i vaig acabar dormint en un banc per poder viure l'experiència del que pot sentir, no?, una persona que viu al carrer. Però realment, sí, no és el més habitual. El més habitual és documentar-te bé. I com a truc per poder fer un tema atractiu i interessant, jo crec que és també important, i cada cop ho tinc més clar, l'humor. Quan una novel·la et fa riure, que és el més difícil, per mi és molt difícil fer riure, però ho vincules amb un sentiment, amb una emoció, i això ja fa que la persona que llegeix tingui una predisposició cap al tema que estàs tractant si ho tractes amb humor, perquè ho veu d'una manera positiva.
Recordeu alguna novel·la d'aquelles que us hagi despertat interès pel que sigui, no sé, per la gastronomia, per les flors... No fa gaire llegia un... Ah, era un llibre de... Era el llibre d'institut dels meus fills, anaven en cotxe i estava llegint en veu alta, i parlaven d'una flor, i de cop vam començar a dir que com olorava la flor, no? I al final vam anar a una floristeria i vam preguntar per la flor, perquè tothom tenia ganes de saber d'aquella flor que era tan important a la novel·la, no? Recordeu algun ganxo d'aquests que a partir d'allà hagueu anat estirant? Viatges, potser... Ganes de descobrir algun espai.
És que sou tan tastaulletes que tot, moltes coses m'enganxen, no? Però ara amb això de la documentació i de viure-ho, recordo una novel·la d'Ian McEwan, que es diu Dissabte, que el protagonista és un neurocirurgià. Aleshores estan descrites amb detall, ben escrites, algunes operacions d'aquestes tan delicades, i el propi autor va presenciar algunes, no? Aleshores és això de veure en directe allò que després vols explicar, per delicat que sigui, i veure també com l'autor, quan és un gran autor com ell, doncs se'n surt i detalla molt bé la feina del neurocirurgià i també les seves emocions, que és el més difícil.
En el procés de documentació, suposo que deu ser difícil parar, no? Que vol saber més i més i més i més, però clar, tot allò després ha de traspuar la novel·la.
Clar, és que és molt important el que tu deies, que no s'ha de notar que hi ha una documentació darrere, o sigui, el llibre ha d'estar ben clar, documentat, però no ha de semblar com una enciclopèdia, no ha de semblar un tallenganxa, perquè si no el lector perdrà interès. Llavors, és buscar la manera de que aquesta documentació estigui implícita, potser amb diàlegs dels personatges o amb metàfores, però la idea és que sigui tot més subtil. Jo, per exemple, ara estic escrivint una història d'un motorista i, clar, és un món que desconec. Personalment no en tenia ni idea, no he tingut mai moto i, clar, és un món, el món del motor, el món del motocross. Doncs me'n vaig anar amb uns amics que entenen molt de motos, me'n vaig anar a un ranxo que diuen al costat del circuit de Catalunya i vam estar veient com fan allà les pràctiques de motocross. I després crec que és molt important parlar amb gent que entengui del tema i que t'ho expliqui d'una manera senzilla. Perquè dius, normalment els lectors, quan parles d'un tema, no són experts en aquest tema. Per tant, és també com ho explico a persones que no entenen, però que s'hi volen interessar i ho volen entendre. Llavors, gent que entén molt, el fet de dir-li, explica-m'ho d'una manera que jo ho pugui entendre. Doncs moltes vegades expressions, metàfores, comparacions em serveixen per jo escriure.
I com a escriptors, com descarteu? Com és aquell moment que esteu llegint i dieu, ara que l'Artur ho deia, bueno, que no s'avorreixin, no? Que és difícil fer riure. Quan tu estàs llegint i dius, això no està funcionant com jo volia, costa
sí.
Desfer-te del
sempre,
que és teu?
Sempre costa, perquè a més tens moltes més idees, sempre et van sorgint idees i, clar, tenir una idea no és que sigui fàcil, però desenvolupar-la de forma completa i coherent sí que ho és, no? Aleshores, jo crec que això en cert moment te n'adones, però sobretot, jo de vegades ho dic a les xerrades aquestes, escoles, instituts, quan diuen que per escriure, què han de fer, tal, jo els dic que no es desanimin, que tu comences a escriure, primer, no has d'estar allà al sofà esperant, si em ve la inspiració, i ja m'aixecaré quan em vingui, no. La inspiració ja arribarà, però tu et poses a treballar i llavors ja vindrà, perquè això és com el precalentament abans d'un partit, tot això, no? I després, que a mi m'ha passat i a tu també, no? Suposo que has escrit coses, estàs desanimat, és que això no em surt, és que això no em surt, és que no podré tal i qual. I al final, doncs, si no has descartat com a idea, al final et surt, arribes a on volies i ja t'hi trobes millor, no? O sigui que no és una feina que t'hi posis i va sortint i apa. A més, abans eren més fulls de paper a la màquina d'escriure i ara més teclejar a l'ordinador, no? Sinó que hi ha moments difícils i llavors has de saber descartar quan realment veus que no va, però també has de pensar que si vols dir allò, arribarà un moment que et sortirà allò que vols dir com ho vols dir. Per tant, no desanimar-te d'entrada.
Jo recordo, em vaig llegir un llibre que em va agradar molt de Stephen King, que és Mientras escribo, que parla, és molt curiós perquè parla de la seva vida, la seva biografia, però també la seva tècnica, i em va quedar molt gravat com un percentatge que ell deia. Que ell deia que de totes les novel·les que ell escriu, després li treu el 10% i aleshores la considera novel·la definitiva. O sigui, ha de retallar un 10% del que té escrit.
Que és molt.
Però que em va semblar interessant per veure com de vegades ho volem explicar tot i potser no cal explicar tant. I que potser aquest procés de retallar és el que fa que una novel·la sigui més interessant i tingui un ritme més àgil.
I com a lector, Rosa Maria, tu, per exemple, deixes de llegir un llibre en algun moment si no t'agrada prou? Perquè hi ha gent que és dels de... Jo fins al final.
Sí. No, jo, si veig que no d'això, el deixo.
O sigui, quantes pàgines d'oportunitat li dones?
Bueno, una cinquantena, sí. Sí, per exemple, hi ha un llibre que m'ha costat especialment, que és del Follner, de Mentre moria, que és un llibre que realment és interessant, o sigui, les coses com són, és un llibre molt interessant, però és molt feixuc.
És que Follner...
Follner és tremendo, és tremendo. És tremendo, i escolta, jo el vull llegir, però arriba un punt que, en aquest cas concret, he hagut de dir fins aquí, perquè ja no d'això. En canvi, en altres llibres, bueno, és que te'ls menges, estic llegint en aquests moments un llibre que és d'un Kenyatta, precisament, que és de la ment, sobre un tema de les llengües, perquè la meva obsessió són les llengües. I aquest és un llibre molt interessant perquè el que ell parla sobre la capacitat dels estats, dels poders, de matxacar les llengües sense adonar-se'n, no? La societat ni se n'adona. I arriba un moment que és allò de la poca autoestima per la teva pròpia llengua, perquè t'han ensenyat, no? O sigui, per exemple, el Kyuk, en el cas de Kènia, doncs, bueno, poca gent el sabia, fins que de cop i volta, no? La gent, hi va haver un moviment ciutadà que es va dir, bueno, que només parlem anglès, però què és això, no? I això passa en diferents altres països, eh? Passa a Amèrica del Sud, passa a l'estat espanyol, passa a França, passa... Escolta, no és una cosa d'això. Per tant, i aquest és un llibre, realment, que no és una novel·la, com el cas que estem plantejant aquí, que és més un assaig, és un procés de reflexió, és un procés de treball intel·lectual, però que realment que val molt la pena de també poder-lo fer aquest sí que el tens en allà com... Ja no és només de lectura, sinó que també és un llibre com més de consulta i reflexionant, no? Disculpeu, que potser m'he allargat.
No, gens ni mica. Estava pensant en aquells llibres que no vols que s'acabin. Eh? Els que llegeixes poc perquè no vols deixar d'estar amb ell. Sí, sí. Això és una meravella quan passa.
Sí, sí. No, de vegades sap greu, realment. I clar, mous entre les ganes de saber què passa i què passa al final. I ja estàs, l'he acabat. I hi ha llibres que hi tornes, encara que sigui a llegir fragments.
Rellegiu?
Alguna vegada, sí. Sí, sí. I ara, clar, quan tens certa edat, sí que... L'Arturo no, perquè és jove, però nosaltres
llegim.
Tenim coses a rellegir perquè les has llegit fa molt de temps, no? Però de vegades rellegeixes i és important perquè hi trobes coses que o no recordaves o potser se t'havien passat per alt.
Inglesa descubrió accidentalmente la zona B.
Y ahora es solo cuestión de tiempo para que ese mundo perdido sea descubierto y saqueado.
Això és Jurassic Park, la segona, titulada El mundo perdido, que és una adaptació de la novel·la de Michael Crichton. O sigui, podíem llegir per aquí, o també jo havia pensat El món perdut, l'adaptació de la novel·la d'Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, no? I clar, jo pensava, quan llegeixes en Holmes, o veus les sèries, que també n'hi ha moltes, t'entra unes ganes boges d'aprendre de qualsevol cosa, perquè penses, si sabessis tant com ell i connectessis les coses com fa ell, seria meravellós.
Els detalls aquests que a partir de, no sé, d'una sèrie de gorilles de cigarret entre unes deduccions, no? O sigui que realment és molt enginyós.
En aquest afany per apropar coneixement, tu, Xavier, a banda del medi ambient, dèiem, has publicat llibres de divulgació científica sobre els secrets del cervell o l'imperi de les dades, tots dos són Premi Europeu de Divulgació Científica, el 95 i el 2017, déu-n'hi-do, com van passar els anys, però seguies escrivint. Per tu la divulgació ha estat una necessitat?
Sí, a veure, una necessitat perquè és la passió per escriure, i clar, quan et dediques a la ciència, doncs sobre què escrius, sobre ciència, no? Però també divulgar lligant, doncs, això, no només explicar la part científica, sinó una mica l'impacte social i cultural, no? Aleshores, jo crec que divulgar és essencial. Essencial per allò que deia abans de que hi ha una sèrie de reptes, hi ha una sèrie de problemes a la nostra societat, hi ha un desenvolupament científic i tecnològic, i la gent ha de conèixer els pros i contres i ha de tenir criteri i en cert moment doncs, ha de saber-se moure per forçar les coses cap a un costat o cap a l'altre, o ha de conèixer bé els seus drets i els seus deures, i aleshores la divulgació i l'assaig jo crec que són essencials.
Sí, per si em permets, una mica per acabar de retallar això, jo crec que això que està dient és com molt important, perquè el que no s'ha de deixar en cap moment és deixar dormir la societat, perquè en el moment que la societat s'acabi d'esllanguir, tindrem una societat que no serà competitiva, que no serà forta, que no tindrà criteri, i això és molt important, és molt important. D'aquí ve que els textos han de ser fàcils, en principi. Fàcils perquè la gent els pugui entendre des de tots els nivells. I aquest seria un dels aspectes que em sembla que hauríem de treballar molt, perquè cada vegada més la cultura està... va fent, però està justeta des del nostre punt de vista, eh? Des del punt de vista de Micronesco està justeta. Hauríem de treballar-la més.
Diríeu que els lectors han canviat gaire? Tu que fa tants anys que estàs en contacte amb lectors?
Sí, bé, lògicament han canviat, no? Perquè cada època té els seus condicionants. Per tant, això, els lectors han canviat perquè, a més, ara pensava quan deia l'Arturo el d'explicar massa, hi ha pàgines de Verne que explica molt. Però, clar, si tu poses el segle XIX, bé, no hi havia televisió, no hi havia cinema, evidentment no hi havia internet, aleshores, per aprendre coses, els llibres eren bàsics, per tant, no era estrany que dediqués unes quantes pàgines a explicar coses més científiques o tècniques, no? El lector ha canviat i, evidentment, has de captar l'atenció de manera diferent i els lectors per edats encara han canviat més, no? Tu que fas literatura juvenil... clar,
com diries sí. Que són els lectors adolescents? Que és clar. Sobretot el teu és perfil de lector.
Tinc la doble vessant perquè, al ser professor també, veig les coses des dels dos punts de vista. Però, bàsicament, és un problema d'atenció. O sigui, la sensació que tinc és que als nanos els hi costa més prestar molta atenció seguida a una lectura, perquè de seguida es distreuen, tu pots estar llegint i pots tenir tantes interrupcions que potser necessites capítols curts. Jo el que noto és que perquè els nanos llegeixin, has de fer-los capítols molt curtets, que hi hagi diàleg, que tingui ritme, descripcions que siguin més aviat curtes, perquè, si no, és molt fàcil que es desvinda l'atenció. I després també noto que falta també comprensió lectora, que això és un problema ja més profund, però jo m'he trobat com a professor nanos que estan llegint els preguntes que llegeixen i no ho entenen. O sigui, saben connectar les frases, però no entenen el significat. I això ja em preocupa més, ja em preocupa més. A nivell de tot, perquè si tu no llegeixes, doncs el teu vocabulari és més pobre, tot es fa una roda, una bola, i al final és que costa molt sortir d'aquesta dinàmica.
És que si no entens una novel·la, no saps interpretar el text, tampoc entendràs una carta que t'enviï l'Ajuntament o una disposició legal o una informació mèdica, no? Per tant, la comprensió lectora és realment preocupant.
Sí, sí, és així mateix. Aquest és un dels temes més importants. Jo crec que en aquests moments sí que tenim un problema, malgrat tot, sí que hi ha un problema per aquest procés de poca comprensió lectora i per la rapidesa, perquè, és clar, ens estem acostumant a titulars, no? I llavors, esclar, cada vegada són més curts, perquè representa que si no ja no es poden llegir, no? I dius, bueno, però, a veure, potser que, aquest... hauríem de retornar una altra vegada un pas una mica més enrere, perquè la canalla no tingués aquestes presses que tenim els adults, al final, no? I aquest seria un bon procés, que això jo crec que els mestres, els docents, teniu una gran feinada aquí, perquè esteu barallant-vos contra un món que està canviant a marxes forçades i que la tecnologia se us està menjant i que la intel·ligència artificial està aquí i que llavors d'aquí 4 dies resultarà que els nanos ens faran les redaccions pitjant el botó i fent la seva redacció, no?
També hauran de saber quin botó han de pitjar,
clar,
i què li demanen.
Exacte que sí, però encara no estaran preparats. O sigui, ara estem en el moment aquell que encara no estem preparats per prendre la decisió de quin botó hem de tocar. Saps? Aquest és el tema. Estem aquí, bueno, ja ens hem fet.
Avui començàvem dient lectures per despertar vocacions científiques i per comunicar-nos i per emocionar-nos i que hem de llegir. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria Pujol, Arturo Padilla de Juan i Xavier Duran. Bon Sant Jordi.
Gràcies
a tots.
I acabem amb música. La cançó d'avui és de Book Lovers, dels The Divine Comedy. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana. Feliç Sant Jordi i fins dissabte vinent. A les 9, Escola de Família.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence
makes no difference.
Whatever are you doing?
Afro Bell. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson.